Islàndia, metges que un dia es converteixen en malalts, metges que un dia passen a l'altre costat i que quan tornen a exercir la seva professió, diguem que ja no hi tornen de la mateixa manera. El 23 de juliol d'ara fa un any, La Vanguardia va publicar un reportatge titulat Quan el metge es converteix en pacient. Recollia la història de tres metges que van ser pacients amb una malaltia greu i això els va canviar, com dèiem, la visió que tenen de la seva feina. Aquest reportatge acaba de guanyar el Premi de Periodisme Científic Concha García Campoy de Premsa Escrita i precisament qui el va escriure és la periodista científica i col·laboradora del Via Lliure de RAC1, el Xavier Bundó, la Núria Har. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enhorabona.
Moltes gràcies. Estic una mica desubicada de venir a la ràdio entre setmana i aquesta hora, perquè habitualment, com deies, vinc al Via Lliure, que és diumenge al matí, quan em toca venir a mi.
Diumenges i matins, i no, sí. Un dimarts i el vespre.
Exacte.
Però mira, encara aquest sol que fa.
Sí, tant, i tant, i tant.
Les vistes són boniques igualment.
Sí.
Què et va tocar parlar quan va recollir el premi?
Mira, em va tocar parlar i, a més, vaig parlar després del nou ministre de Ciència, Pedro Duque, que jo crec que això és una mala passada. Arribes allà, et trobes amb dos ministres que acaben d'agafar el càrrec, tothom està emocionadíssim en el periodisme de ciència que s'hagi recuperat aquesta figura que la va posar ja Zapatero amb la ministra Garmendia, que portava la cartera de ciència, i et diuen... Parles la primera i després del ministre. Pedro Duque, astronauta, dius, d'acord. Doncs ja, escolta.
A part de que era un reportatge molt ben escrit, és un reportatge molt ben pensat. És a dir, la idea aquesta de quan un metge ha d'ingressar, a vegades en el seu propi hospital, i els seus propis companys, diguem, la gent, els seus col·legues, o fins i tot gent que té per sota l'estructura jeràrquica, són els que l'han de tractar, no?
Es parla molt al sistema sanitari, sobretot als gestors, que el pacient ha d'estar al centre del sistema. I sovint s'omplen la boca, però no ho porten a la pràctica. Per tant, experiències com la d'aquests metges és superimportant perquè repensi una miqueta aquesta relació entre el metge i el pacient. Precisament, un dels tres casos que explico en aquest reportatge el vaig conèixer gràcies a un acte que va muntar el Departament de Salut, on precisament el doctor Álvar Agustí explicava la seva experiència amb la malaltia i com li havia canviat radicalment la seva professió.
Clar, tu, de fet, donen el premi, el jurat diu, per la teva contribució a humanitzar l'atenció sanitària. Clar, això vol dir que si s'ha d'humanitzar és que no deu ser humana? Ho entenc bé o no ho entenc bé?
Mira, com a periodista especialitzada en ciència que deies abans, habitualment el que has d'explicar són nous descobriments que es fan gràcies a la tecnologia, cada vegada estem més tecnificats, el coneixement cada vegada està més segmentat i ens fixem en una molècula concreta per trobar un fàrmac que actuï contra allò, i ens oblidem que tot això ho fem per les persones, tant científics, jo crec, com periodistes, és a dir, al final, el públic a qui ens estem dirigint és a la gent, i això jo crec que no ho hem de perdre de vista. Un dels metges ho deia, no? Ostres, te n'adones que dius, jo per què vaig estudiar medicina, no? Aquella essència de voler ajudar els altres.
Per curar malalts, no?
I voler ajudar, voler contribuir,
clar,
doncs,
voler ajudar,
a curar, exacte.
Però clar, estàs molt concentrat a curar i a vegades potser et despistes que una abraçada, o fins i tot ho deia un dels metges en el teu reportatge, no? Que agafar algú del braç o acariciar-lo, doncs també té un poder curatiu que va més enllà, no?
Sí, això li haurem de preguntar als metges. Jo suposo que també és, mai millor dit, no, curar-se amb salut o agafar aquesta distància, que al final un està veient un òrgan,
sí,
no?
Sí.
Perquè també, doncs, si un s'implica massa també deu arribar fet pols a casa, no en tinc ni idea perquè no sóc metge, però no cal oblidar aquesta part més emocional, no?, que ens connecta amb les persones, amb els pacients.
Doncs de seguida, dos metges i una infermera a Islàndia que els va tocar ser pacients, que els va tocar veure-ho des de l'altre costat. Amb la Núria Har, periodista científica, col·laboradora del Via Lliure, amb el Xavier Bundó, cada cap de setmana, i que va escriure fa un any aquest reportatge en què explicava aquesta història, no? De metges que els toca ser pacients, que els toca, potser en el seu mateix hospital, doncs passar a l'altre costat i veure i adonar-se també de què fem bé i de què fem malament. Un dels que apareixia en els reportatges, el doctor Escudero, Domingo Escudero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Clar, felicitats pel premi, també, eh? Perquè també has contribuït, diguem, en el premi de la Núria.
Total, un de mèrit, el mèrit és de la Núria. Total.
I també tenim la Txell Tàpia. Txell, bona tarda.
Bona tarda.
La Txell té 39 anys, en fa 19, que treballes d'infermera, sí, al Moisès Broggi i a l'Hospital General de l'Hospitalet.
Sí.
A la UCI.
Sí, estic com a coordinadora ara mateix.
Coordinadora de la UCI.
Sí.
Que és la mateixa UCI on vas estar ingressada.
Exactament, sí. vaig patir un accident i vaig anar a parar a la UCI on treballava jo.
I com es veu des de l'altre costat?
Bastant diferent. Et canvia una mica la vida, no?, i la perspectiva. I suposo que arrel d'això, doncs a mi m'ha canviat i m'ha fet veure l'assistència com d'una manera diferent.
Per exemple?
Doncs que havíem de millorar en molts aspectes, no? Amb el tema humà, amb el tema de les famílies, amb el tema del respecte al descans dels pacients, als sorolls...
El descans què vol dir? Que entren cada dos per tres a l'habitació?
Això és una de les raons, i després que en una unitat, no sé si heu estat mai, però en una unitat de cures intensives són 24 hores d'assistència. Amb alarmes, sorolls, respiradors... I molts cops aquests sorolls interfereixen en el descans, no?, dels pacients. I clar, això la gent... amb tot el respecte de la gent que treballa al torn de nit, jo he estat 8 anys treballant al torn de nit, quan ho integres dintre de la teva feina, costa una mica, no? Doncs s'han de fer una sèrie de canvis perquè això pugui millorar.
El doctor Escudero feia que sí amb el cap, quan parlava la Txell.
Sí, jo recordo, vaig a cuidadors intensius vaig estar poc temps, però sí que recordo el soroll del monitor, el soroll del torn de nit parlant i la falta de descans moltes vegades, inclús de prendre constants, despertar-te per prendre la temperatura o la tensió arterial, i amb aquest moviment que està havent-hi avui en dia d'humanització, medicina centrada en el pacient, i cada vegada s'està donant més importància, doncs, a la visió aquesta des de l'altra banda.
Tu ets neuròleg?
Sí.
I no has, fins ara no havies donat tanta importància a aquesta visió més humanista, més d'estar a prop del pacient?
Sí, jo em considero que era un neuròleg clínic, m'agradava molt el contacte amb el pacient, tenia poc perfil d'investigador, sinó més aviat de veure molts malalts, però realment després d'una malaltia d'aquest tipus et canvia totalment la forma en què tens d'abordar la relació amb els pacients.
Ja que tens una infermera al costat, la Txell, tu em sembla que expliques a l'article, Núria, que si no recordo malament, sembla que era el doctor Escudero, que deia que recorda les infermeres que el tocaven, diguem, d'alguna manera, i les que no.
Crec, mira, ara m'enganxes perquè no sé si era el doctor Escudero o el doctor Agustí, però sí que és veritat
que
tots ells, no, sí. Hi ha molts metges, jo crec que això està canviant, afortunadament, però el metge que tenia aquella aura, no, de Déu, del Salvador, que tot ho sap, i la infermera, l'auxiliar, fins i tot el salador, estava en segon pla, doncs un se n'adona que no és així, perquè al final el malalt amb qui més temps està és amb un infermer. No és amb un metge, el metge passa, no?, fer les visites de metge, que vol dir curteta, 10 minutets, com està, i se'n va. Qui està sempre al costat, preguntant, acompanyant, és el personal d'infermeria. Això la Txell, no? Suposo que ho sap millor.
Doncs sí. De fet, jo en la meva estada ho vaig percebre encara molt més, no? En els moments en què, bueno, després de l'accident, no?, tenia molt de dolor, no em podia moure. Per mi, els infermers que m'atenien eren els meus àngels de la guarda, no? És a dir, tenia set, no em podia moure. Ho explico, no tinc cap problema, em vaig trencar bastantes costelles i estava immòbil en el llit, i tan sols l'acte, no?, de donar-te un vas d'aigua, d'ajudar-te, de netejar-te, de, no?, de donar-te els calmants, de preguntar-te cada vegada com estàs, què necessites, jo crec que és molt important perquè una persona es recuperi.
Clar, en el cas del doctor Escudero sí que vas viure una cosa que viuen molts pacients i que la viuen amb molta angoixa, que és molts anys, crec que 5, sense un diagnòstic, clar.
Sí, el meu cas va ser molt complicat, va ser molt espectacular. Resumint, vaig patir una malaltia que en el moment que la vaig patir no estava diagnosticada encara, no estava descoberta. Es va manifestar amb símptomes mentals. El que vaig fer va ser un brot psicòtic. Era neuròleg. Em van ingressar amb un brot psicòtic al mateix servei on jo treballava, amb la qual els meus residents, les meves infermeres, tenien el jefe loco ingressat en una habitació, cridant, traient la roba, dient obscenitats, agredint a la gent. Va ser molt, molt, molt fort. I, bueno, això va ser el 2006. Se'm va diagnosticar d'un quadre psiquiàtric, el més semblant a el que podia ser, però no se'm va diagnosticar. I no va ser fins al 2011 que vaig fer un segon episodi en el qual ja se'm va poder detectar un anticòs que el doctor Dalmau, que era un català que estava a Pensilvània, havia descobert i ja havia posat en marxa per poder-lo diagnosticar a l'Hospital Clínic. És a dir, que va ser una mica odissea, una mica...
Per tant, és aquella odissea, de, en el teu cas, de 5 anys, però que reconeixeran molts pacients que no tens diagnòstic, que tens aquell neguit pel diagnòstic, i llavors m'imagino que quan tens el diagnòstic és allò...
Sí, va ser una alliberació.
Fins i tot una alegria?
Sí, una alegria immensa de saber el que per fi tenia, sí, sí, sí.
I què tenies?
Pues tenia una encefalitis autoimmune provocada per uns anticossos antireceptors del CNMDA, que és un receptor del cervell, que estan implicats amb la memòria, amb l'atenció, amb la cognició, i que quan es bloquegen fa que el malalt pues faci una malaltia cerebral molt greu.
En tot aquest temps d'hospital que deus haver fet, diguem, quan explicaves aquesta imatge, que estaves al llit amb els teus residents, en fi, amb el personal que treballava amb tu, que tenien el seu cap allà al llit, tu exercies de cap, ni que fos mentalment? És a dir, estaves mirant allò i pensaves què estem fent bé, què estem fent malament?
Més que de cap, exercia de metge. A mi sempre m'havia agradat molt la medicina clínica i el que sí que vaig tenir sempre va ser com, diguem-ne, finura diagnòstica. Vaig arribar inclús a esbrinar que podia ser jo algun fenomen autoimmune, inclús encara que l'anticòs encara no estava. O sigui, vaig tenir com la intuïció, no tant de cap per organitzar coses i tal, però sí que tenia la sensació de que alguna cosa s'estava escapant. I això em provocava una angoixa tremenda, molta angoixa.
I la relació amb les infermeres, per exemple?
No és amb tot el personal en general, els saladors, infermeria molt per sobre, ho dic així, ho he de dir, de l'estament mèdic en quant a tracte, ho he de dir així perquè és veritat. Vull dir que, i en aquest sentit jo crec que l'estament mèdic també s'ha de posar una mica les piles, en aquest sentit, perquè infermeria porta bastant temps així.
Sí, això és la conclusió que també vas treure, Núria, del reportatge.
Però mira, jo crec que aquest reportatge ha interpel·lat, no sé si dir a la societat, però com a mínim als metges d'aquest país, perquè el doctor Álvaro Agustí, quan li vaig dir escolta, que ens han donat el Concha García Campoy, em va respondre dient que el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona havia engegat un grup de treball que li han posat el nom de Janus. Ah, estàs en aquest... Doncs ara m'ho explicaràs, perquè encara no m'ho ha explicat, que precisament està treballant per això, per millorar aquesta relació metge-pacient a dins del sistema. Per tant, hi ha deures a fer i s'han posat, no?, cartes en el asunto, que es diu, per revertir-ho.
De fet, des del punt de vista de la Txell, de la infermera, tu estàs en un projecte que es diu UCI AMAC, no?, és a dir, humanitzar la unitat de cures intensives, que també va una mica en aquesta línia, no?
Sí, de fet, jo vaig conèixer el projecte, l'ha creat un grup de professionals i el doctor Gaviera, de l'Hospital de Torrejón, i jo precisament el vaig conèixer en el meu període de baixa, llegint, i amb internet vaig començar a veure el que havia escrit i quines idees tenia, i la veritat és que em va impactar moltíssim, no? Que anava una mica en la línia doncs aquesta més humanista, no? I de millorar les unitats de cures intensives com a serveis tancats i com a serveis tecnificats i deshumanitzats, no? Me'n recordo que el vam convidar a un congrés de la Societat Catalana de Medicina Intensiva, i va haver un abans i un després, va haver molt d'èxit, no? Perquè realment tot el que deia, tothom, la majoria, el 90% de les persones que estaven allà, que eren metges i infermeres, estaven d'acord, no? Que una cosa havíem de fer.
Clar, moltes vegades sembla que fins i tot l'espai físic estigui dissenyat per allunyar el metge del pacient, no? Aquella taula, per exemple, no?
I que hi ha llocs que l'estan eliminant ja.
Sí.
Precisament al Regne Unit jo diria que és un dels països pioners on diuen aquesta taula molesta, el que deies, em fa de barrera, no?, amb el pacient, amb qui tinc a l'altra banda. És un element més de la comunicació no verbal, els objectes que hi ha en una habitació, i per tant l'eliminem. Donar el diagnòstic darrere d'una taula o donar el diagnòstic amb la mà a sobre de l'espatlla, sense envair tampoc l'espai de l'altra persona, canvia moltíssim. Segurament la capacitat d'escoltar varia molt.
I un dia ho explicava, diguem, ho puc tornar a explicar avui sense cap problema, un neuròleg amb una visita amb el meu pare fa un parell d'anys, i primer entres a la consulta i he estat 2 minuts en silenci llegint un informe previ, que tu estàs allà dient...
Què passa?
Què passarà, no? I llavors diu, com es troba? I quan diu com es troba, es gira automàticament a l'ordinador i d'esquena a nosaltres comença a escriure, a teclejar, què és el que li està dient el meu pare o que li diem nosaltres de com es troba la persona. Clar, això no pot ser, no, doctor?
No, però és. No, però és. Em feia gràcia anar a rient quan vas parlant tu, però és que nosaltres fem broma que inclús amb una aturada cardíaca, pràcticament el resident està d'esquenes a la persona que s'acaba de parar, demanant amb l'ordinador la petició de la gasometria, perquè és que tot ha de passar pel sistema informàtic omnipresente, omnisciente i omnitodo, que està tot arreu. El que comentava la Núria, concretament el doctor Álvaro Agustí, a l'Hospital Clínic, està amb el tema aquest de les taules. Ja em consta que hi ha alguns consultoris que ja ho estan fent, i una mica... De tota forma, voldria enfatitzar que no és només el fet aquest físic, sinó que és un moviment que va molt més enllà de la pura...
Sí, sí, evident, però... No.
Del pur disseny...
Totalment, diria, no? El que passa és que també és el disseny.
També és això.
Jo crec que hem anat a parar perquè també és això. Sí. A vegades, la medicina infantil, tens la sensació, vam fer un programa especial des de Sant Joan de Déu i dius, sí, home, Sant Joan de Déu, sí, clar, és que sí, és això. Per això tenia interès també de parlar amb un pediatre, que és el doctor Caritz, el doctor Josep Caritz. Doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert, què tal?
Molts anys exercint de pediatre, també a Sant Joan de Déu, llavors l'any 2006 necessites un trasplantament de pulmó i t'adones potser també del contrast entre la medicina infantil i la medicina pels adults, no?
Doncs sí, hi ha molt contrast i, malauradament, tot i el que esteu parlant de la humanització, que és molt important a les unitats de cures intensives d'adults, crec que el model a seguir, si es pot, és el pediàtric, que són unitats obertes, que els pares es poden quedar a les 24 hores del dia si ho desitgen. Concretament la nova UCI que s'ha inaugurat ara de Sant Joan de Déu té inclús un llit per poder dormir. Jo entenc que la medicina intensiva d'adults és diferent, no? Però sí que aquest toc d'humanitat, la humanització, jo, diguem-ne, ho vaig trobar a faltar, no? Ho vaig patir, la restricció de les visites, que potser, si estem parlant de l'any 2006, finals d'any, no es podia fer d'una altra forma, però sí que és cert que una restricció d'una hora, 2 o 3 vegades al dia, a vegades la idea que es té és que quan el malalt crític ja està sense tubos, amb menys monitorització, doncs és un malalt que sí que necessita descansar, però també necessita que li agafi la mà, que li parlin suaument, i això és intemporal, no es pot fer en una hora. I per tant, sí que jo, diguem-ne, m'agrada sentir parlar de la humanització de les unitats de cures intensives d'adults.
Que és l'experiència que vas tenir i que jo crec que, com els que apareixien també al reportatge de la Núria, clar, és quan ho veus així, també és quan t'adones... Des del llit veus coses que no les veus quan entres 10 minuts a cada habitació, no, Núria?
Des del llit, precisament, és la carrera horitzontal de medicina de la que parlava l'Albert Jovell, que va ser un metge que també es va posar malalt, que va viure la medicina des de l'altra banda, i parlava que hi havia dues carreres, no? La carrera vertical, que és la que fa tothom quan passa per la facultat, i la carrera horitzontal, que és la que t'estira, doncs, en aquell llit i et dona una altra perspectiva.
Però vaja, que no caldria tenir aquesta llicenciatura, no? Vull dir que no, la carrera horitzontal no cal.
L'ideal seria arribar-hi sense haver-hi d'estirar-s'hi, exacte.
No, jo crec que la veritat, diguem, a part d'aquests casos que expliquem, jo crec que hi ha molt moviment en aquest sentit ara per intentar, seguint una mica el model també, jo crec, d'infermeria, no? que abans ho deia el doctor Escudero, que la infermeria sí que aquesta mà en un moment determinat, aquesta mirada, aquesta conversa, diguem, aquest pensar que no perds el temps si parles un minut o dos minuts amb un pacient, que al contrari, no? Que això pot tenir segur efectes. Per tant, hi ha un moviment en aquest sentit i que va amb la línia del que explicava la Núria Jara en aquest reportatge. Doctor Caritx, moltíssimes gràcies.
Molt bé, d'acord. Vinga, bona tarda.
El doctor Caritx, pediatre, més de 40 anys exercint de pediatre, que llavors es va adonar del que passava també a la medicina adulta. Núria, com ho tanquem, això, va?
Com ho tanquem? Ostres, va. Això no m'havies avisat. Jo no tenia una conclusió preparada.
Home.
No, jo espero que realment...
Què els hi vas dir? Què els hi vas dir després del ministre? O sigui, quan vas agafar tu la paraula després del ministre Pedro Duque?
No, precisament una mica el que parlàvem abans, no? Que el que s'ha de posar en valor al final és les persones. Jo entenc que al final el professional sanitari treballa amb molts pocs recursos o amb menys dels que hauria de tenir, tant a la pública com a la privada, i això és una realitat en totes les professions, també ho diré, en la periodística també passa, el que passa que les conseqüències són diferents, i que al final doncs és important, no?, plantejar-nos com fem la feina i recordar que per qui treballem són les persones i que moltes vegades la part emocional la deixem de banda perquè hem de curar, però també és important aquest vincle, aquesta empatia, aquesta confiança amb l'altre.
Jo vull aprofitar que de fa 4 anys ara, el 2018, almenys en els serveis, en les unitats de cures intensives, hi està havent un canvi radical. És a dir, les famílies, no en la línia tan ràpida com a les UCIs pediàtriques, però les famílies ja estan entrant les 24 hores amb els pacients, es fan concerts de música, es treuen a passejar i a veure les mascotes, que això els hi dona una possibilitat de millorar molt els pacients, bueno, que estem millorant.
Doncs ens quedem amb aquesta idea. Txell, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Doctor Escudero, també moltes gràcies.
Ho
deixem aquí. Uns anuncis de seguida, l'Agnès Marquès amb el 9C a partir de 2:15 en punt de 9. Núria, enhorabona una altra vegada.
Moltes gràcies.
Fins demà a les 7.